El central ha rebutjat que Oriol Junqueras participi en el debat d'aquesta nit a TV3 sobre les eleccions europees. L'escrit al·lega que el centre penitenciari de Soto del Real hauria d'habilitar un espai fora de l'horari establert. A més, el candidat d'Esquerra no podrà concedir tampoc entrevistes a Catalunya Ràdio ni al diari Ara, com aquests mitjans tenien previst fer. El Tribunal Suprem, d'altra banda, ha rebutjat demanar el suplicatori per als presos electes el 28 d'abril, però ha accedit que assisteixin al Congrés dimarts vinent, dia 21, quan es constitueixen les cambres. El jutge Manuel Marchena permetrà, doncs, que Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull vagin a la sessió constitutiva de les Corts. En roda de premsa, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha qualificat de prova més que a Espanya hi ha presos polítics aquesta mesura. I parlem de medi ambient perquè la Generalitat proporcionarà ajuts de més de 5.000 euros per comprar un cotxe elèctric. Es podran rebre tots aquells ciutadans que lliuren un cotxe de combustió per desballestar que superi l'edat dels 10 anys. L'objectiu és incentivar la compra i l'ús dels cotxes elèctrics i reduir el nombre de vehicles de combustió. En l'àmbit municipal, el candidat a l'alcaldia de Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, ha descartat avui, en una entrevista de TV3, qualsevol pacte de govern amb Ada Colau si l'alcaldessa i candidat a la reelecció per Barcelona en Comú s'uneix amb Esquerra. El regidor socialista considera que el dia 26 els barcelonins escolliran entre un govern independentista o un que miri per Barcelona. I ara fa uns minuts hem sabut que Banco Santander ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 3.700 treballadors i tancarà prop de 1.100 oficines. I acabem destacant que Iñaki Alegria, cooperant i metge pediatre, farà una conferència a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat.
Ràdio Estel. Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors. A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, són les 5 i 4 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Cada dimecres, tot preparat per dedicar 60 minuts a la grandesa de ser gran. També és el dia que ens ocupem, i també ens preocupem, del respecte a les persones grans, de la seva salut. Procurem que tinguin una bona alimentació, que es vetlli per la seva psicologia. Coneixerem com és un dia a dia amb una residència, i tot el que pot tenir a veure amb les persones de l'edat d'or. També és el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel a professionals del món de la geriatria per aprendre una mica més sobre les persones grans. Si continuen amb nosaltres, trobaran novetats de geriatria, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i residents, i també dels seus treballadors. En resum, trobaran tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda.
Benvingut. Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius. L'esperança de vida en el nostre país no deixa de créixer. Cada vegada vivim més anys i amb una millor qualitat de vida, i moltes vegades ens oblidem de pensar com volem viure quan arribem a la vellesa. Abordar el futur dels nostres majors de manera tranquil·la, valenta i honesta ajuda a prendre una decisió informada i poder garantir la vida de que es vol portar a la vellesa, conservant el benestar i la qualitat de vida de tota la família. Les famílies, habitualment, no ens enfrontem a la possibilitat de que els nostres pares o avis necessitin ser atesos en algun moment. I és en aquestes situacions quan s'ha de prendre decisions d'urgència. Moltes vegades sense consens. I com volem viure a l'edat avançada els nostres pares? Quines opinions serien les millors per tota la família? Es tracta de preguntes molt importants i l'ideal seria tenir una planificació anticipada d'aquests moments, de com es vol ser cuidat en cas de que sigui necessari. Crear un pla de futur entre tots i ens aportarà confiança i tranquil·litat. Avui en parlarem a fons. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, ell és jurista i gerontòleg. És professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I potser hi podria afegir, i viatger, perquè has estat fora.
I viatger visitant residències pel món. Per tot arreu on puc vaig a visitar residències. De fet, la setmana passada no vaig poder estar amb vosaltres en directe. Uh-huh. Després vaig escoltar el programa, perquè potser la gent no ho sap, però va, a més d'estar en antena, amb el receptor de ràdio, la gent ens pot escoltar per internet, sí, entrant a la pàgina web de Ràdio Estel, i per aquells que no ens puguin escoltar avui, o si hi ha alguna cosa que els agrada molt d'aquest programa, després està...
Tots
els programes de Ràdio Estel es poden baixar de la pàgina web de Ràdio Estel. Pues jo la setmana passada us vaig escoltar des de Zúric, a Suïssa. Vam organitzar un viatge d'aquests que organitzem a Inforesidències, que anem professionals de diferents parts de l'Estat a conèixer com funcionen les residències en altres països per aprendre'n. Aquest era el viatge número 29 que havíem fet. El proper ja serà el número 30. I vam anar a Suïssa amb gent de Catalunya, de Madrid, d'Aragó, també de Mallorca i d'Extremadura. I, escolta'm, vam veure unes coses molt, molt interessants i algunes d'elles us volia comentar. Mira, la primera cosa que em va fer pensar quan vam arribar a Zúric, a una de les residències, és que cada país té la seva normativa, entenc que les residències són d'una forma, i ens anem fent una idea del que és bo, del que és dolent, de com ha de ser una cosa, com ha de ser una altra, i sempre tenim molt clara una cosa, que és... El millor sí, és que les persones tinguin una habitació individual. Clar. Això és el sol dir. Després, a vegades es diu, home, a vegades una habitació doble tampoc és tan dolenta, perquè...
Mama, ja no, està sol.
Pots tenir companyia, clar, pots tenir tal. Però, escolta'm, i una habitació d'11 persones? A mi això, la veritat, si em diu en una habitació d'11 persones, em xoca molt.
Sí, perquè hem lluitat als hospitals, sobretot. Hi havia aquelles habitacions en 10 o 12 persones, que ara ja no hi són, hem lluitat, hem sentit que no,
correcte,
sols.
Correcte, i a més, abans, quan les residències que hi havia bàsicament eren les residències de monges, hi havia les sales asilares.
Sí.
I eren aquelles sales molt grans,
molt
en què
grans,
potser hi havia 10 llits o 20 llits, i això ha funcionat, i era el que es necessitava en aquell moment, el que es podia fer en aquell moment. Jo recordo, quan vaig començar a treballar fa molts anys, fa com 30 anys, que jo era inspector de residències. Aleshores, vaig anar a una residència, ja ho he explicat moltes vegades, una vegada més, hi havia un home que dormia en una habitació, no sé si eren 8 o 10 persones més, i aleshores li vaig dir, escolti'm, vostè coneixia algun d'aquests senyors abans de compartir habitació amb ells? I em diu, no. I dic, i no li sembla una mica estrany compartir habitació amb tanta gent?
Clar.
I em va dir, escolta'm, jove, jo aquí no passo fred, aquí no passo gana, aquí no passo por, jo estic bé. Què passa? Fa 30 anys, la gent que aleshores tenia 80 anys havien viscut la guerra, la postguerra, havien viscut una vida tan dura que si tenien de menjar cada dia 3 vegades, o 2, si no passaven gaire fred, si ningú els donava una bufetada, doncs
clar,
ja estaven contents.
Clar.
Això ara ja no és així.
Afortunadament, ha
canviat. Les residències que hem vist a Suïssa són impressionants, però de sobte arribem a una residència, a un poble a prop de Zúric, i ens diuen, escolta'm, aquí tenim l'oasis d'atenció. I dic, què és això de l'oasis? Diu, hi ha persones grans que tenen Alzheimer, que tenen demència. I dins de la gent gran que té Alzheimer, hi ha alguns que va avançant la malaltia i també tenen un gran deteriorament físic.
Clar.
Aleshores, són aquestes persones que normalment estarien agitades i que no es poden aixecar durant tot el dia. I ells diuen, per què no fem una cosa? Diu, fem com un pis molt gran, però amb el mínim número de parets possibles, posem els llits repartits per la zona, que es puguin separar, tenen uns mobles que en sobre rodes, amb cortines, i diu, però aquí tindrem una cuina, de manera que cuinarem aquí i ells podran olorar el menjar quan es fa el menjar. A més, tindrem unes tauletes repartides que, encara que costi molt aixecar-los, amb uns seients especials es podem aixecar. I clar, dius, ostres...
Clar, vist així...
Clar, dius, però una habitació d'11 places... I diuen, no, diu, és que no és una habitació d'11 places, és un oasi.
Clar.
Diuen, és l'oasi de cuidado. I aleshores, diu, hi ha una música tènue, la llum es va encenent, tenen unes llums que van connectades amb l'hora. Aleshores, quan és migdia, la llum és molt forta, però a mesura que va passant l'hora, la llum es va posant més tènue, més fluixa, perquè una persona que no pot sortir fora pugui tenir la sensació de que el dia va passant, perquè diuen, clar, a vegades tu vas a un hospital i tens una llum d'aquesta d'hospital...
Clar, no saps si és de dia, de nit...
Clar, i aleshores el rellotge que tens...
Més.
Clar, resulta que tots tenim un rellotge dins del cap.
I tant.
Aleshores, aquest rellotge, si la llum va passant, tu pots tenir Alzheimer, i això vol dir que hi ha una part del teu cervell que no funciona com tothom, però hi ha una part més interior que encara et funciona, que és el rellotge, i diuen, clar, però te'l pots carregar, i aleshores diuen, com pots fer per no carregar-te? I això ens pot també ho podem fer servir per gent que conviu amb alguna persona gran a casa que potser ha perdut una miqueta, que aleshores es diu, escolta'm, quan és migdia, obre les persianes, que es noti que és migdia.
Sí.
I una cosa que deien, diu, això de cuinar allà també és molt bo, perquè part del rellotge del cap et diu, ara què fa olor? Ara fa olor a cafè i a torrades. Això és el matí.
L'esmorzar.
Ara què fa olor? Ara fa olor
a
macarrons. Aleshores és migdia. Ara fa olor a no sé què. I aleshores deien, clar, això de viatjar, el que ens fa veure és que podem portar idees. Què passa a Suïssa? Saps quant val una residència a Suïssa? Les baratetes, 8.000 euros al mes.
Déu-n'hi-do.
Les cares, 12.000. Jo no sé si podria pagar ni una barateta molt barateta, eh? No em sembla que...
Fas bé de dir-ho perquè per no anar mai a Suïssa, jo volia anar...
Clar, però sabés, és que això que dic és trampa, perquè saps...
Deuen cobrar el...
Clar, saps que guanya una infermera a Suïssa? Més de 7.000 euros al mes.
Clar.
Qui menys guanya en una residència de Suïssa guanya gairebé 4.000 total.
Sí,
que és una qüestió que tot és molt més car a Suïssa,
però
i això, per això, portar un model de Suïssa de residència amb els preus suïssos, no. Però portar alguna petita idea. Per això fem els viatges d'inforesidències, per això el mes vinent, el mes de juny, ens anirem a Finlàndia. I serà el viatge número 30 que hem fet. I jo abans, d'aquí un parell de setmanes, me'n vaig a Santander, a una residència que es diu Fundació San Cándido, que han fet una ampliació portant idees de coses que han vist en altres països. Aleshores, clar, no es tracta només de viatjar, de fer turisme, de conèixer, es tracta d'aprendre.
Agafar el millor i, si es pot aplicar aquí, pues, millor que millor.
I quan una persona, al final, està buscant una residència, per descomptat a inforesidencias.com, sí, que ha de ser la forma de fer-ho.
Que hi ha algun lloc més?
No, per descomptat que no. Doncs quan una persona busca residència, al final sempre recomanem, quan tu visites una residència perquè ja has seleccionat les que t'agraden i tal, no has de tenir mai vergonya. I aleshores val la pena preguntar, escolta'm, i si la meva mare, el meu pare, jo mateix que vinc a viure aquí, si tinc demència, què es fa? I si un dia em caic i no sé què es fa? I què tal? I què puc triar? I què no puc triar? I com, què faré si passa no sé quina cosa? I sempre diem el mateix. Quan tu fas les preguntes i veus, no només les respostes, sinó com et responen, i com accepten les preguntes la residència...
Ja es veu.
Clar, generes el més important. La millor residència és la que dona més confiança, la que tu penses, jo podria viure aquí tranquil, o si aquí viu la meva mare... i jo me'n vaig de la visita, no vaig pensant, ai, què passarà, sinó me'n vaig tranquil, com si l'hagués anat a veure a casa. Jo crec que amb aquesta reflexió podem tenir avui un programa molt maco, perquè tenim convidats interessants.
Sí, sembla que sí.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs bé, els nostres primers convidats d'avui venen ni més ni menys que de la vora de Barcelona. Tenim com a convidats, ara direm qui són, a Sandra Peñarroya, a Cristina Blasco i a Enriqueta Lorenzo. Comencem parlant amb la Sandra, que és, amb la Cristina, que és la treballadora social de la residència La Rambla d'Hospitalet del grup La Vostra Llar. Ho he dit bé?
Ho has dit molt bé, Carles.
Perfecte. Alguns ja sabem, Cristina, que el grup La Vostra Llar té diversos centres per tot Catalunya i també en té fora de Catalunya.
Fora de Catalunya encara no.
I en el vostre cas de la residència d'Hospitalet, de la Rambla d'Hospitalet, on està la residència?
Pues mira, la residència La Rambla està ubicada al centre d'Hospitalet, a la Rambla Lluís Oliveres. És una residència molt petitona, de 25 places, molt familiar... I ja fa uns 15 anys que estem allà funcionant a Hospitalet.
Té un bon accés, que això ho preguntem últimament, amb transport públic?
Sí, perfecte. Estem just a la vora al metro de la línia 1 de Rambla Lluís Oliveres, la línia vermella, i després tenim una parada de la Renfe, de la parada d'Hospitalet també al costat.
Home, llavors, és molt, molt accessible.
Sí, sí.
En quant a transport públic. I d'aquestes que comentaves que teníeu 25 places... Quantes són públiques, o si en teniu de públiques?
Nosaltres som centre acreditat. Les 25 places de residència són acreditades i després tenim 10 places de centre de dia que també són acreditades amb la Generalitat.
I actualment, de totes aquestes places, en teniu alguna de lliure? Estan totes buides, plenes?
De residència estem plens i tenim llista d'espera de més d'un any. I de centre de dia sí que tenim un parell de places lliures.
I a part també, Hospitalet és una zona on hi solen haver... És clar, és una gran població, una de les poblacions més grans de Catalunya, em sembla que és la segona, diria. Allà hi ha moltes residències. En les residències que teniu més al voltant, també Hospitalet, què podríeu dir que és el que més us diferencia de la resta de centres?
Doncs jo crec que, per el que ens diu la gent que ve a visitar-nos, és que som un centre molt familiar, és un centre molt petit, i això ens permet oferir un tracte molt familiar a l'usuari i després amb les famílies també.
El tracte familiar, llavors entenc que és un aspecte que la gent valora molt quan busca un centre.
És un lloc molt, molt acollidor, la Rambla, i a més ple de comerços. O sigui que sí. Si surt el resident a comprar una bossa de patates, pues, trobarà botigues de tot.
Sí, sí.
Està molt ben ubicat.
Està molt ben ubicada, sí.
Llavors entenc que, a vegades aquí n'hem parlat molt a És gran, ser gran, que en centres petits, sobretot és... relativament més senzill treballar amb això que en diem de l'ACP, l'atenció centrada en la persona, en el qual s'intenta que tot el que es fan en el dia a dia, d'activitats, com a forma de tractar, sigui el més individualitzada possible. Vosaltres treballeu amb aquest paradigma?
Sí, sí. Nosaltres treballem també amb l'atenció centrada en la persona i tal i com tu bé em dius, el fet de ser un centre petit et permet personalitzar molt més el treball amb els usuaris.
Perquè, i parlant de treball amb usuaris i activitats, com dèiem, també tenim a la Sandra Peñarroya. Ella és psicòloga i responsable d'activitats del centre. Bona tarda, Sandra.
Hola, bona tarda.
Amb tu volíem parlar una miqueta, primer de tot, perquè he vist que teniu algunes activitats a la residència de Rambla d'Hospitalet, bastant curioses, com per exemple una que es diu Chikun, ho he dit bé?
Sí, ho has dit molt bé.
Chikun. Aquest Chikun en què consisteix?
Aviam, el Chikun és una pràctica mil·lenària xinesa, val? Tenen les arrels a la Xina i bueno, consisteix en una sèrie de moviments lents i moltes vegades repetitius, on es mobilitzen energies, no?
Sí.
De tal manera que et provoca un benestar, es treballa molt la respiració, val? I quan acabes la sessió, la sensació és com que, ostres, m'he omplert d'energia i alhora m'he relaxat, no sé, ho has de viure.
Curiós.
Lo bo que té en gent gran és que els moviments són molt senzills, tot i que hi hagi un deteriorament cognitiu moderat, poden actuar per imitació, o sigui, si van seguint a la terapeuta, poden seguir els moviments i se'n poden beneficiar. Vull dir, no... té una gran arribada a la gent gran. O sigui, jo
I els agrada? Quan, és a dir, té una bona acceptació dintre els residents?
Sí. La veritat que quan vam començar va haver-hi resistència, no va ser fàcil, perquè clar, què m'estàs parlant? El Chikun, no?
Començant per nomes.
Ja, això què és, no? Però bueno, la terapeuta també que ho porta a terme ens va facilitar molt la feina, que és la Gemma, i llavors va saber arribar als avis, se'ls va guanyar, i bueno, va ser com tot, va anar fluint. O sigui, vam començar així, com ja et dic, una mica en resistències i ara, com que tot flueix, l'esperen cada setmana...
I cada quants cops a la setmana feu el Chikun? Un cop a la setmana?
Un cop a la setmana. Ara ho estem ampliant també a la resta de grups, val? I bueno, llavors es fa o bé setmanal o bé quinzenal. Però sí que és veritat que l'acollida a tot arreu ha estat molt positiva.
I tu, Marc, per exemple, el tema aquest del Chikun, l'havies sentit anomenat mai?
No, ara no, estic pensant que deu ser com potser una espècie de tai chi.
Això mateix.
Però el tai chi no té potser tanta concentració amb l'energia, no?
Sí. Més que res, jo crec que el fet, la facilitat dels moviments, la senzillesa
clar,
dels moviments...
Sí. No s'han d'estirar a terra...
És això. Clar. Potser el tai chi no el podríem practicar, igual el tai chi a la cadira sí, però el que és Chikun jo crec que et permet clar. Molt treballar respiració, que això ho pots fer sí. Tant si vas amb cadira de rodes com si no, i sobretot pues, això, el fet de connectar també amb el grup, de connectar amb el teu cos, com clar. Està el teu cos en aquell moment.
Però és que, a més, segons en parlàvem abans, no només feu això del Chikun, que també treballeu una mica amb el cos, sinó que a més feu dansa-teràpia.
Sí, bueno, ara és l'última aposta... hem començat ara fa poquet i, bueno, ho porta a terme una noia que és ballarina de cubana i, bueno, vam tenir un primer contacte, vam dir, bueno, per què no apostar per aquestes teràpies? Ho vam plantejar al grup. També vam trobar moltes resistències perquè persones que anàvem amb cadira de rodes de dir, no, jo ballar, si jo no puc moure les cames, que no, això no està fet per mi, no? I justament aquesta persona que va dir això va acabar movent els braços, va acabar la sessió dient quan tornaràs, i bueno, maco, la veritat que... Però que s'ha de provar, o sigui, sí que és veritat que no és fàcil.
Saps una cosa? Te'n recordes que van venir una senyora d'una fundació que ens parlava del poder de la dansa? I ja ens van comentar que a vegades ballar assegut... El ball de cadira és impressionant i que només deixa de ballar qui vol deixar de ballar. I això m'ha portat també a la memòria una cosa. Això que esteu fent, ball, i què és? Chikun?
I Chikun.
Recordo que una vegada una persona em va dir a Catalunya tenim una cosa que és molt maca, que és el tai chi català.
En sèrio?
Sí, i és la sardana. Perquè deia que quan tu balles la sardana, jo no sóc balla, no, la veritat no ballo sardana, però diuen que com la pots ballar més lent, més ràpid, aixecant més els braços, aixecant menys, que el problema és que, clar, t'has de memoritzar, però vosaltres que el Tai Chi Kung aquest, suposo que has dit que tu vas seguint el que fa una altra persona, no, no és com el Tai Chi que l'has de prendre les tables i tal. Home, doncs és molt interessant fer la part xinesa i ja que feu Tai Chi Kung i ball de, sí, també ball, doncs pues un dia podrem tenir... A més, em sembla també que la gent quan va a una residència, quan pensa algun familiar seu que porta una residència, sempre la preocupació és dir, què faran? Què farà? Perquè estarà tot el dia ja mirant la tele i, i a vegades dius, bueno, això és el que feia a casa. Clar. Que a vegades hi ha gent que està a casa asseguta... Però oferiu, la idea és que hi ha un menú d'activitats i cadascú tria, o és que se li fa un programa i cadascú ha de fer unes activitats per nassos, diguem?
No, tenim un programa d'activitats, val, programat, no? Però sí que és veritat que quan fem la història de vida i coneixem els seus interessos i gustos personals, intentem ajustar les activitats als seus gustos, no? O sigui, sí que es recomana, es pot dir, mira, prova això, potser t'aniria bé, però sí que intentem una miqueta ajustar-nos a la mesura del possible als seus gustos previs i aficions.
A més, si treballen l'aspiració, la persona gran va bé que respiri bé, que aprenguin a respirar millor. Fer exercici respiratori és el relaxa.
I, Carles, això d'història de vida em sona a algú que hem parlat moltes vegades al programa, no? Sí, això de l'ACP i de...
Exacte. La història de vida la sol fer el treballador o treballadora social del centre. Serveix per recopilar la informació de la vida de la persona que ha fet. I també va molt amb una cosa que es diu el PI, que és un treball amb el qual es volen marcar els objectius que es volen treballar amb aquella persona mentre està al centre. No, Cristina?
Sí, ho has dit perfectament.
I llavors, amb aquest pla es mira el que agrada, el que no agrada, tant gustos com aficions, com pors, com tot el que engloba la vida de la persona, i serveix, per exemple, per decidir fer el Tai Chi Kung. És a dir, si veuen que pot agradar, doncs es proposa... Ara, si, per exemple, tu d'una residència diu, a mi el tema que és oriental dansa no, doncs llavors, òbviament, ja no oferiran ni el Tai Chi Kung, ni el Tai Chi, ni el yoga.
És com una anamnesi, no? És fer un historial del pacient.
Exacte,
del resident.
A grans trets podríem dir-ho així, sí.
Sí, i amb el Pia i el Tai Chi Kung sembla una cançó, no? Podríem fer la...
I a més, em sembla que a part d'això del que seria més amb el cos, a part també, pot ser que feu teràpia amb gossos?
Sí, treballem, oferim teràpia amb gossos i musicoteràpia. També hem treballat expressió corporal, no? Tallers d'expressió corporal en el seu moment, aromateràpia...
Però per parlar de tots aquests tallers que es fan i que agraden tant, segons sembla, també ens acompanya l'Enriqueta Lorenzo.
Sí.
Bona tarda. Acosta't un pèl més al micròfon, sisplau.
Sí.
Bona tarda.
Bona tarda.
A vostè què li sembla, el Tai Chi Kung?
Sí, molt bé, molt.
I participa?
Sí.
Estupendo. Quan ens porta vostè a la residència de la Rambla d'Hospitalet?
Farà 5 anys per octubre.
5 anys ja porta?
5.
I durant aquest temps, sobretot en el moment d'entrar, com va ser aquest moment? Com el va viure vostè?
Bé. M'agrada molt.
Venia de casa.
Jo ja ho deia. Quan passava per la residència, dic... Ui, això és un hotel de 5 estrelles.
Déu-n'hi-do.
Deia el meu marit... Diu, no anem a dinar, no, que allò és una residència... és un hotel, de 5 estrelles. I mira per on estic, en una residència de 5 estrelles.
Molt bé.
I jo sóc la que poso el número, el dia i el número... I després també
he
sigut caixera de Sant Iberi,
sí,
de productes de règim. I he estat 8 anys. I el senyor Sant Iberi no volia que me n'anés, però tenia que casar-me i em vaig anar a Sant Cugat. I va dir, bueno, pues posarem una botiga de règim. Però el meu sogre va dir, no, ja, que no puc deixar la barberia.
I, Enriqueta, una pregunta. A la residència li fan menjar molt de règim o no?
Bueno, sí, perquè m'hi he engreixat molt. Estava canija, em deia en la fundació. Me deien l'assistència social, Enriqueta, està canija, te lo digo con cariño, però la verdad que està delgada. I quan vaig arribar allà, aquí, em vaig engreixar. Sí, perquè allà dinava a damunt del llit, assentada, i una tauleta. I allò no, no m'agrada.
Això no és saludable, no?
No.
Però això d'engreixar-se una mica... Bueno, engreixar-se és quan estàs gras. O sigui, guanyar una mica de pes tampoc és dolent, no? Quan...
No.
I una cosa, a vegades la gent, quan ha de pensar que va a una residència, les coses que solen pensar, aviam, com serà la vida? Com és el dia a dia?
No, no, jo m'agrada molt.
Mm.
Perquè la meva neboda volia que anés a Martorell. I jo no vull. Perquè ja fa 5 anys que estic aquí. I jo m'agrada. Perquè... me poso el número, que m'agrada molt, perquè sempre he tingut una mica de responsabilitat, com a Sant Iberi. Mm. Era caixera i portava Terrassa, Sabadell i Sant Cugat.
Mm.
Portava pedidos per portar allà.
I... Sí, vostè, durant la vida laboral, tenia responsabilitat
sempre.
Allà a l'oficina.
Sí.
I ara, que fa alguna cosa així també per mantenir una mica... Perquè vostè el cap l'ha exercitat molt durant la vida.
Gràcies a Déu, estic bé.
Mm. Sí.
Molt, i me recordo de tot.
Home, comentava l'Enriqueta que ella mateixa és la responsable d'una tasca molt important, que és el calendari.
Mm.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I una, que podríem fer una primícia pels nostres oients...
Sí.
I és demanar-li a l'Enriqueta que faci el que fa allà, que canti una cançó.
Canti.
Quina?
Anant a la Font del Gat, una noia... Anant a la Font del Gat, una noia i un soldat. Pregunta-li com se diu Marieta, Marieta. Pregunta-li com se diu Marieta de l'Ubi. Que portes aquest cistell? Figa de moro i un clavell. I el clavell per qui serà? Per la mare, eh? Per la mare anava allà.
Molt bé, un aplaudiment.
Això en català.
Molt bé.
I jo em pregunto, i per què tantes setmanes estem posant la Guillermina Mota?
Clar.
És veritat.
Ah,
bueno,
posant en...
Poca conya amb la Guillermina Mota, eh? Que també s'ha de... que un dia esperem que algú que la conegui la convidi al programa.
Guillermina Mota, Núria Feliu...
Clar que sí. Sí, sí, sí,
Cristina,
sí.
Hem estat parlant de la nostra residència, del que es fa, activitats, de com s'hi menja... Hem dit moltes coses, però que no hem dit encara
és...
Si hi ha places. Si hi ha places, que ja m'has dit que en quedaven dos de centre de dia,
sí.
I com us poden localitzar el telèfon?
El telèfon de la residència és 93 337 39 86.
Hi ha també algun correu on es puguin fer algun dubte que vinguin?
Sí, el correu és rambla@lavostrallar.com.
Doncs res, encara no us despedeixo perquè amb tu concretament després tornem a intervenir.
Perfecte.
Molt bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar una cançó. És gran ser gran, parlem de persones grans. Escoltem És gran, interpretada per els Pets, de l'àlbum Respira, de l'any 2001.
Assegut al costat d'un estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies, les mirades d'uns nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur van arribar les visites. Ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita amb tanta canalla cada any. que necessite més petons i menys pastilles. En veu alta recat de classes i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu vermell.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs, nosaltres continuem. Abans obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta, sàpiga que ara és el moment per fer-la i que prengui nota d'aquestes dues línies que obrirem. És el 93-409-2771 o 93-409-2772.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
I és que cada vegada hi ha més residències, cada vegada hi ha més necessitat de professionals que vulguin dedicar la seva vida a una cosa que és difícil, és sacrificat, però és molt agraït, que és, diguem-ne, donar suport a persones que ja han passat molt temps en aquest món, han fet coses pels altres i que potser és moment de fer alguna cosa per ells. La gent que treballa en residència sempre ens diu això, diu, és una feina dura, és una feina sacrificada, però és una feina també que dona. I el problema ara mateix ho tenen les residències per trobar professionals adequats. Moltes fan servir la borsa de treball d'inforesidencias.com i sabem qui està buscant ara fer professionals, Carles.
Doncs mira, Josep, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que és la que ens escolten, no tenim ofertes d'Andorra encara perquè no en tenim cap d'associada, temps al temps, però pel que fa aquí a Catalunya trobem que, per exemple, la residència Falgàs, a Castellar del Vallès, busca un gerocultor, igual que la residència Primitiva Barba de Sant Vicenç dels Horts i residencial Palau, que els coneixem molt bé, de Palau de Plegamans. També trobem que també busca un gerocultor Sant Gervasi Residencial de Barcelona o Llar d'Argentona, Argentona. Per altra banda, com solem dir, quina és l'altra vacant que sol ser molt important o molt demandada en el sector? Infermer o infermera.
Aquest, sobretot.
Doncs en tenim també alguns centres que també en busquen, com per exemple la residència Hotel de Tercera Edat Vila Valldoreix i també la residència Primitiva Barba. I portem, per acabar, dues ofertes que són primícia.
Ah.
Són dues ofertes que ens han fet passar ni més ni menys que del grup La Vostra Llar, Abans d'entrar al programa, que els hi preguntàvem, però teniu alguna vacant així que sigui d'última hora? Doncs comenten que per la residència que tenen a Blanes i a Girona estan buscant un terapeuta ocupacional i per la residència que tenen a la Garriga...
No m'ho diguis. Estan buscant una infermera,
eh? Exacte. Buscant...
Doncs si algun infermer o infermera ens escolta des de qualsevol lloc de Catalunya, trobarà feina, si està a prop de la Garriga,
trobarà feina
aquesta tarda, eh? Només que ens truqui per telèfon i em sembla que surt del programa amb una feina.
Exacte.
I... La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Ens hem deixat una última oferta, que sempre fem només a província de Barcelona, i avui també en teníem una, que en tenim poquetes, però també en tenim alguna, de Lleida.
Mira.
De Viver de la Cerdanya, a la residència de geriàtrica d'aquella zona, està buscant un gerocultor o gerocultora. I començant ja amb la consulta, avui, mira, Josep, farem, i Marc, les coses es farem diferents. Avui li faré jo la consulta a la Cristina. Mm. Què et sembla, Cristina?
Em sembla bé.
Sí.
Em sembla bé.
Examen de treball social.
Exacte. Entre treballadors socials ens entenem. Doncs que la consulta, com et deia, va dirigida a que molta gent sap de les residències, hi ha places públiques i concertades. Però aquí ja n'hem parlat diverses vegades, que també hi ha allò que es diu les PEP, les prestacions econòmiques vinculades. I és que tu creus que aquest tipus de prestació que es dona, aquests diners que es donen a medida de dependència per pagar part de la plaça privada d'aquells centres acreditats, s'hauria també, per exemple, d'extendre inclús a que siguin 100% privats per tal, potser, d'intentar reduir la llista d'espera?
A veure, jo el que crec, sincerament, és que més que estendre les prestacions econòmiques vinculades a centres privats, el que caldria fer és que la Generalitat ofertés més places acreditades i col·laboradores. D'aquesta manera es aconseguiria reduir molt les llistes d'espera tan grans que n'hi ha. Vale? Perquè ja ha parlat abans una mica el Marc de que bueno, estem en un moment en què, amb tots els canvis demogràfics i socials, s'ha generat un fenomen que és l'envelliment de l'envelliment, no? Que tenim molta població de més de 80 anys. Si amb tot això afegim que n'hi ha molta gent, molts malalts crònics, moltes discapacitats... que han millorat la seva taxa de supervivència. Clar, tenim molta gent amb dependència i n'hi ha molt poques places per cobrir aquestes persones. Llavors, jo crec que és un tema és bàsic, no? Ampliar places.
Clar, perquè, a més, pot ser que una persona que, per exemple, estigui en una plaça acreditada, amb la PEP, en el vostre cas, per exemple, la residència de la Rambla d'Hospitalet, digui que marxa a una altra residència... perquè té plaça pública.
Sí, sí, a nosaltres ens passa molt, clar. Això.
I en canvi, si, com dius tu, a més ampliessin les places públiques, per exemple, en el vostre cas, si en volguéssiu places públiques, la gent no hauria de marxar.
Exactament. De fet, nosaltres ho vam demanar fa molts anys, però va agafar el moment de la crisi i ja no... O sigui, la Generalitat no donava més places col·laboradores.
Uh-huh. Doncs ara sí que us despedeixo ja. Sandra Peña Arroya és la psicòloga, la Cristina... que és la treballadora social, i l'Enriqueta Lorenzo, que ha vingut avui també a acompanyar-nos, la resident, una d'elles, del centre.
Sí.
Moltes gràcies.
Molt gràcies a vosaltres.
Estem encantats.
Molt bé, com hem anunciat abans, ara és l'hora de l'entrevista amb la doctora Serra, que avui ens parlarà de fàrmacs naturals. Doctora, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Doncs, doctora, com diem sempre, algun cop hi hem pogut comptar amb la teva presència. Recordo altres ocasions que, per exemple, hem parlat de temes com... les consultes més freqüents de la gent gran a urgències, de la grip, de les activitats físiques, inclús hàbits de vida saludables per la gent gran. Uh-huh. En aquesta ocasió crec que és una molt bona oportunitat per parlar també d'un tema que cada cop es sent més, que és el tema dels fàrmacs naturals.
Sí.
Però hauríem de començar pel principi, ja que, segons tenim entès, per una mica contextualitzar, en teoria en coneixem dos tipus de medicines preponderants, dos tipus de medicina que són les més conegudes. Quines són?
Bueno, de medicina com a tal, d'acord, podríem parlar amb grans trets de dos, el que es diu la convencional, tradicional o alopàtica, i després estan les medicines, que es podria dir alternatives, que en són diverses, d'acord? Aleshores, dintre d'aquestes dues, el que tenim llavors són els tractaments, que cadascuna fa servir, o com a tractaments, com a teràpies, però una cosa és el fàrmac, que es dona cadascuna, ergo són teràpies que es poden fer servir. Però sí, amb grans trets, són el que coneixem com a convencional, perquè s'ha conegut així com a sempre, i després la que no és tan convencional, que se'ls coneix com a alternatives. Aquestes són, sí.
I si ens centrem a parlar, per exemple, dels fàrmacs naturals,
sí.
Aquest tipus, diguem, de, aquest tipus de fàrmacs tracten qualsevol tipus de patologia?
Aquesta és la gran pregunta. Els fàrmacs podrien naturals podrien tractar qualsevol patologia? Doncs probablement sí. En la natura jo penso, bueno, jo penso i crec que ho pensa gairebé tothom, hi ha tot per poder tractar tot. Quin és el gran problema? El problema no és la natura, som nosaltres que no ho coneixem. Llavors hi ha molta feina a fer. Ara tenim el que tenim, d'acord? De fet, tot el que gairebé tenim de fàrmac convencional, sintètic, s'ha tret en algun moment, s'ha copiat d'un tractament natural, eh? No teníem indústries químiques abans. Aleshores, una molècula o un tractament natural, doncs ara el que es fa és copiar-lo de manera sintètica amb un laboratori. Aleshores, s'ha tret d'aquesta natura. Quin és el problema de la natura? Ja dic que n'hi ha molta i el problema som nosaltres, els humans o metges o qui s'hi dediqui, que no ho coneixem, però segurament sí que hi és, sí.
Clar, i però, perquè, com diem, en parlem molt de fàrmacs naturals, en sent molt a parlar, però hi ha gent inclús creu que els fàrmacs, diguem, els fàrmacs naturals són innocus, és a dir, que no tenen cap efecte secundari.
Bueno, podríem dir que hi ha gent que pensa que els fàrmacs naturals no és que tinguin efectes secundaris, que no serveixen per res.
Sí, exacte.
D'acord, això per començar. Aleshores, no és cert. És a dir, cert és que no serveixen per tot, però sí que són tractaments moltes vegades, d'acord? És a dir, jo penso que tots, per posar l'exemple més genèric, tots sabem que la camamilla, que és una herba, és un gran, si volem, jo el recomano moltíssim, tractament digestiu, i sobretot també m'agrada molt per quan hi ha aquests problemes digestius perquè la gent vomiti, d'acord? Que és el que a la gent no li agrada, eh? Doncs perquè ja deien, no, o va cap a fora o va cap avall, per dir alguna cosa. Aleshores, efectes secundaris, evidentment, clar, també en tenen. D'acord? Si tenen un efecte, tenen un efecte secundari.
Marc, crec que tens alguna pregunta, veig.
Sí, estic pensant que ha evolucionat també aquest tipus d'herbes, perquè jo recordo que abans una persona entrava en un herbolari i deia, escolta, dona'm alguna cosa pel mal de ventre.
Sí.
I pues, agafaven un grapat d'un sac de paper i t'omplien amb una bossa. Tu, Carles, perquè tu no ho has viscut perquè jo... Bueno, no parlo de masses anys, eh?
Jo he vist a les antigues farmàcies aquests pots com de ceràmica,
sí.
És a dir, amb el dibuix de l'herba, òbviament, ja són decoració, però...
El que anava jo no tenia el pot de ceràmica, perquè era més pobre, però tenia unes bosses de... que havia anat a buscar aquest senyor a la muntanya i agafava un grapat i et posava això pel mal de ventre. I això pels nervis, doncs per mi em sembla que era un... No recordo. Que era una cosa que, clar, si la bullies, havia de la infusió infusionar quan l'aigua ha bullit ja.
Sí, sí.
Si ho feies quan l'aigua... Jo no m'ho va dir, jo ho vaig fer per calmar-me els nervis, i ho vaig tirar quan l'aigua bullia, i em vaig posar més nerviós, i vaig anar a llibre escovada. Això és al revés. O sigui, la mateixa cosa, depèn com es fa la fusió, serveix o et posa pitjor, com una moto.
Exacte.
És així?
Vull dir, aquest és el problema de les teràpies naturals, de les herbes, que no es coneixen tots els seus components. Són múltiples i múltiples molècules que, a més, depèn de com interaccionin, clar, o es facin d'una manera o d'una altra, tindran una o altra acció. I aquest és el problema de les teràpies naturals. Per cert, aquí un incís, la meva àvia era herbolària, per dir-ho així, eh? Jo no tinc aquests coneixements, però ella sí ho era.
I una cosa, sóc el Josep de Martí. Hola, doctora.
Hola, què tal?
Escolta, una cosa només. A vegades en la natura el problema és de concentració, no? Perquè diuen que l'aspirina la van descobrir de l'escorça de la salsa.
Sí,
però
sí,
diu,
sí.
Quanta escorça de salsa has de mastegar per tenir una aspirina?
És el gran problema de la teràpia natural. La teràpia natural el que té és que, i ara... Vull dir, jo us en podré parlar d'alguns que sí que estan, diguem-ne, quantificats, no? Ho han aconseguit. Però és quina quantitat té a defecte, d'acord? I no només això, sinó que d'un salsa a un altre variarà en la mateixa cortesa, per dir-ho així, no, ara em surt en català...
Escorça. Ho he mirat al traductor del mòbil.
La concentració, d'acord? I cada arbre serà diferent i cada collita serà diferent. Aleshores... què té la química, que podem fer-ho exacte. Jo vull aquesta concentració amb aquesta quantitat i això és el que té i per això diguem-ne que ho ha superat, perquè tenim controlat l'efecte, tot i que tenim efectes secundaris. Val? Llavors, el dia que puguem controlar la natura, que ja dic que ara n'hi ha, tenint la mateixa concentració de camamilla a cada sobre de camamilla, sigui la camamilla del supermercat que sigui, això podrà ser un fàrmac normal.
I una pregunta, si no fem com, per exemple, va fer el Marc en el seu dia i ens l'aprenem de com s'ha d'aprendre, és a dir, quan toca, és a dir...
T'ho han d'explicar.
Això, un cop ens han explicat, entenc jo que si ho farem de forma correcta, aquests fàrmacs, diguem, naturals, poden ser beneficiosos per la gent gran, no?
Sí, llavors, aquí és on anàvem abans, és a dir, tenen acció, tenen efecte secundari, evidentment, el tenen, d'acord? També el tindran, però sobretot el que tenen és... interaccions, d'acord? Aleshores, si pues, tu m'imagino que com que no prens gaire de fàrmacs, doncs jo què sé, si prens pues, una equinàcia, per dir-te alguna cosa que està de moda, no passarà res. Però en canvi, potser si la pren una persona gran que ja està prenent, que és el vostre, diguem-ne, públic, no? Que pren molta medicació, aquesta equinàcia, per dir-ne algun, pot interaccionar amb alguna, tot i les patologies que té o amb els fàrmacs. Per això no s'ha de tenir el pensament de que no fan res. Si ho fan, si es coneix el que fan, podem fer-lo servir. I són bons, clar, evidentment.
Aleshores, el millor, sigui natural, sigui al·lopàtic, o sigui, és que és anar al metge, no? Perquè sembla que quan parles de medicina natural vas a l'herbolari i et dona una herba, però aviam, si menges determinat bolet o et ven la planta del cicuta, et mors. Vull dir que el consell del metge no es pot substituir amb la, entre cometes, cultura popular. Per això no sé què i per això no sé quantes.
Anar al metge i també, bueno, saber el que pren.
Exacte. I que els metges també sapiguem una mica fer servir una mica tot, clar, perquè no per tot serveix la medicina també alopàtica o la convencional, perquè hi ha coses que no tenen tractament, són sintomatològiques, i en canvi amb les medicines, diguem-ne, naturals, ho podem millorar o ajudar. Clar. Per tant, també nosaltres, els metges, hauríem d'estar, tenir una mica més, obrir una mica més la ment i els coneixements. Jo estic a favor de que s'integrin tots els tractaments.
El Josep ha anomenat l'aspirina, tu has anomenat l'aspirina. L'aspirina és una cosa, la doctora Serra ens ho dirà, que si se la pren una persona que té una úlcera d'estómac activada, li va la vida.
Sí.
Una úlcera d'estómac no és res, una cosa, vull dir, molta gent la pot tenir.
Pot cronificar. Si
es pren una aspirina i li pot anar la vida.
Bueno, de fet, l'aspirina ha sigut la causa de moltes úlceres d'estómac.
Sí,
ja no és el fet de que pugui agreujar-la, sinó que l'ha causada. Perquè abans hi havia, no? Com que era un tractament tan fantàstic, de fet ho és, per moltes coses doncs, es donava així com així i ha tingut els efectes que ha tingut després a llarg plaç. No tothom, tampoc, perquè és així, cada persona és com tot, però els ha tingut.
I jo em pregunto una cosa. Clar, comentava, doctora, el fet aquest de que els metges han d'aprendre a integrar els diferents tipus de tractament, tant els que són més convencionals com els alternatius. Però la pregunta és, a dintre del sector de la medicina, està extès i és conegut aquest tipus de fàrmacs?
No, perquè, primer de tot, perquè jo penso que això seria una assignatura més d'una carrera, d'acord? És a dir, ens caldria moltíssima informació que ara per ara la majoria no tenim. Que jo sàpiga, tampoc s'està donant ara per ara. I llavors no ho donem moltes vegades per desconeixença, vull dir, no tampoc perquè tothom n'hi estigui en contra o així, sinó perquè si no saps què vas a donar, doncs no, primer no fer, és a dir, primer no fer cap mal. Això per una banda. Després, depèn de quins productes, doncs evidentment són productes cars, aquests naturals, les molècules sintètiques es fan tan químicament i tan en sèrie que surten molt barates. Aquestes altres que es volen fer bé, per dir-ho així, que ja hi són, que es volen fer bé, que es volen demostrar que ja són productes sanitaris, que es demostra l'acció, es demostren els efectes secundaris, això té un cost altíssim, són cars i, evidentment, el sistema sanitari no els finançarà i no es prescriuran de moment.
Jo sí que puc dir que em sembla que a les residències no hi ha molta gent gran que prengui molta medicina, diguem, farmacològicament natural, perquè quan veiem la fitxa dels residents i veiem tot el que pren, tot és bastant
químic. Exacte, és molt més fàcil, a més aquestes... No hi és, vull dir, no entra... Actualment, ni tan sols els xarops, d'acord, que els convencionals, per la tos, que tenen una acció, tenen una acció central o tenen una acció sistèmica, per dir-ho així, per tant, està demostrada l'acció que tenen, no entren dintre del sistema sanitari, és a dir, s'han de pagar. Doncs aquests altres, que a més són molt més cars, encara més, i us posaré un exemple molt gràfic ara d'un dels... per mi, un dels millors fàrmacs que hi ha al mercat natural, diguem-ne, si volem dir, que és un producte sanitari, és un fàrmac, no estem parlant d'herbes, que és un possible substitut de l'omeprazol, d'acord? L'omeprazol, que és un dels fàrmacs que més, ara mateix, que es consumeix en el món mundial. Sí.
Jo crec que ara hi ha un percentatge de gent que ens està escoltant, sí, que pren no sé què, no sé quantes coses, i omeprazol.
I omeprazol. Sí.
I tant.
D'acord? Doncs aleshores hi ha una empresa farmacològica, una farmacèutica, que es dedica, és italiana, i es dedica a treballar en productes sanitaris, és a dir, el producte sanitari és un producte que té una acció local, és a dir, no s'absorbeix a la sang, va a un lloc i fa un efecte. És a dir, si és un xarop per a tos, doncs anirà a la gola, a la tràquea, a la faringe, i ja està. El que aquest que us dic, el substitut de l'omeprazol, és un producte que el que fa és fer una espècie de pel·lícula, no? L'omeprazol el que fa és anar i inhibir, per dir-ho d'una manera que, si ens escolta algun col·lega, que em perdoni, inhibirà l'àcid de l'estómac, no? És un inhibidor de la bomba de protons, és a dir, el que fa és evitar que es faci que el mateix estómac s'agredeixi. Això té uns efectes secundaris que avui en dia es coneixen cada cop més importantíssims, ja, I... Doncs aquest altre producte el que fa és una pel·lícula, d'acord? És una pel·lícula a tot l'esòfag, a tot l'estómac, i això reforça o evita que uns antiinflamatoris o qualsevol tractament d'aquest que per això es dona l'omeprazol tingui efectes sobre la paret de l'estómac.
I, doctora...
Sense tenir efecte secundari ni un, d'acord? Això està demostrat. Aleshores, quan no es pot donar un fàrmac així? Doncs amb algú, el que dèiem abans, que tingui una úlcera a l'estómac, aquesta persona necessita omeprazol.
I, doctora, sí o sí? Una pregunta...
Sí. Sí.
I podem saber el nom, ja que estem, d'aquesta empresa que fa aquest fàrmac que és com omeprazol?
L'empresa és una empresa, ja he dit, italiana, que treballa justament només en productes ecològics. Això és molt car, perquè a més són produccions controlades, és a dir, han de saber que tots els que estan plantant, perquè ho planten ells, tenen la mateixa qualitat, la mateixa concentració, tot això és caríssim. Es diu Avoca, és una empresa, ja dic, que s'està, tot just està començant aquí, hi ha productes molt famosos d'aquests que ja tenim per aquí, de xarops i coses així, i aquest de l'estómac us el diré, si el voleu saber.
Jo crec que una marca comercial potser no la direm avui, de moment, però ja sabem el laboratori i la podem trobar. Deixem que la gent la trobi per internet.
A més a més, si és molt cara...
Molta investigació, si busqueu.
Si és molt cara, igual ens provoca una úlcera d'estómac al comprar-la.
Jo el que sí que vull cridar l'atenció d'una cosa i preguntar-li a la doctora si està d'acord, sobretot, repeteixo, la consulta a un professional.
Sempre.
Que no caiguem amb la moda de sobre... De sobte va haver-hi la moda de les no sé què tibetanes i tothom
comprava
baixava l'atenció. La moda... No hem de fer la moda, no hem de fer el que ens ha dit l'amic, el que hem rebut per un WhatsApp, sinó el que ens diu un metge o una metgessa que ho han estudiat i que s'hagi informat i que sigui...
que saben combinar-ho i que ens poden ajudar a l'hora de que sigui un o un altre tractament, no? Que ens vagi bé, vull dir, no, tothom en sap el mateix.
Bueno, la camamilla la deixem, que la puguem prendre. Aquesta queda...
Sobre taula va sempre
bé. La camamilla i el ginga
aquesta a discreció.
Exacte.
Molt bé, perfecte.
Doncs, doctora Serra, una vegada més, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Ja no contem quants cops ens ha ajudat i hem pogut resoldre els dubtes que se'ns han plantejat. I fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I anem acabant el programa i jo avui no tindré temps de llegir, però sí que tinc temps de recomanar un llibre. Un llibre que es titula Construye tu futuro, que és del doctor Miquel Vilardell. Que va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona, sí. Que ha escrit un llibre que es diu Envejecer bien.
I l'has de convidar un dia, oi?
Sí, tinc moltes ganes, però aquest ens costarà una miqueta, eh? Però sí, aleshores, aquest llibre parla de la jubilació i de com sempre és un moment per crear un projecte de vida. Mai ets prou gran, mai estàs prou malalt. Sempre pots tenir un projecte i llegint Construye tu futuro del doctor Miquel Vilardell podem mantenir aquest projecte de vida en qualsevol moment. I la setmana vinent potser llegirem una miqueta del llibre.
Perfecte, doncs ens veiem la setmana que ve, Josep.
Perfecte.
Carles, fins la setmana que ve.
Ens veiem.
Ara sí, fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, un programa conduït per Ignasi Miranda. Adéu.